dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 15 graus, tant a Barcelona com a Tarragona. Girona en té 11, Lleida 5. Hi ha 12 graus a Terrassa i només un grau a la Seu d'Urgell. És, per tant, un matí fred, hi ha boires i boirines cap a l'interior i cap al prelitoral, però acabaran marxant al llarg d'aquest matí i s'imposarà el sol. Avui és dilluns, és 25 d'octubre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que comença amb tres protagonistes. La primera, Yolanda Díaz, fa mesos que negocia amb sindicats i patronals com s'ha d'abordar la derogació de part de la reforma laboral. Qui la va precedir al Ministeri, la socialista Magdalena Valerio, ho va embastar. Ella hi ha posat la banya. I la pandèmia va aturar un primer acord que ara tornava a estar a tocar, que s'havia de fer abans de finals d'aquest any, però li ha sortit un nou obstacle, ni més ni menys que l'altra vicepresidenta espanyola, Nadia Calviño. Veurem fins on arriba una crisi de govern que és profunda. Veurem fins on està disposada a mantenir el Pols Díaz, que vol liderar una gran coalició d'esquerres alternativa al PSOE en les pròximes eleccions. Avui, Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, estarà amb nosaltres per parlar d'aquesta reforma. Serà d'aquí a mitja hora. La segona protagonista de la jornada, Magda Campins, com a presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid-19 al govern català aquesta setmana, li proposarà d'extendre l'ús del passaport Covid a gimnasos, restaurants o espectacles, per exemple. Com a mínim que ho tingui en compte. És un detall important. Per què ho fa? La resposta té nom. Variant Delta Plus, la nova variant detectada a Anglaterra, més contagiosa que la primera variant registrada allà i que va originar la cinquena i fins ara última onada. Per ara, el govern s'ha mostrat reaci a impulsar l'ús del passaport Covid perquè, en el fons, és una manera d'obligar a vacunar. Si vols gaudir del teu lleure, vacuna't. Aquest és el missatge. Fins ara hem volgut esquivar el debat. Primer, perquè, com no teníem vacunes, no tocava. Després, perquè, com que ja hem vacunat a molta gent, no calia. I ara caldrà. Avui parlarem d'aquesta nova variant britànica, d'aquesta provocant ja al Regne Unit. Ho farem amb Salvador Massip, que és metge i investigador a la Universitat de Leicester. I finalment, Alberto Rodríguez, l'exdiputat de Podem, que també ha deixat el partit, pot ser l'excusa que desencadeni una autèntica crisi entre PSOE i els de Podem. Avui hi ha reunió per abordar-ho tot plegat. El repte, evidentment, serà mantenir al marge l'executiu central, però entre la crisi Díaz-Calviño-Viva es fa difícil saber com ho farem també tot plegat. Podem ha decidit atacar políticament Meritxell Batet. No és algú qualsevol, no és només la presidenta del Congrés, que també és algú molt pròxim a Pedro Sánchez. De fet, recordareu que va ser la seva candidata número 2 a la llista per Madrid a les eleccions del 2015. Ell era l'1. Després la va fer ministra per abordar la qüestió catalana, després presidenta del Congrés. Veurem com afecta tot plegat a les decisions que pugui prendre el president del govern espanyol en funció de la deriva que prengui aquesta disputa entre els partits del govern. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, amb un cop d'ull al cel, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb un ambient força fred arreu de Catalunya. Temperatures per sota dels 5 graus a molts punts de l'interior i també del Pirineu. I avui les temperatures màximes, en general, entre els 15 i els 20 graus, tot i que puntualment a punts de les Terres de l'Ebre i Pla de Lleida poden pujar una miqueta més. Però vaja, un matí per abrigar-se i força un ambient de molt avançada tardor. Matí també que comença amb boires a les comarques de l'interior i del prelitoral, que a poc aniran marxant. Quedarà un dia assolellat només amb la presència d'alguns núvols al llarg de la jornada a punts de les comarques de Barcelona i de Girona.
Gràcies, Jordi. Pel que fa al trànsit, què ens trobarem a la carretera? Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui matí de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona. Comencem per l'AP7, amb diversos trams de retencions en sentit sud. Són 3 quilòmetres al nus del Papiol, també al tram de Montmeló hi ha 4 quilòmetres de retencions de l'autopista i també al tram de Barberà hi ha 3-4 quilòmetres de retencions en tots dos sentits de la marxa. També la C-17, amb retencions de 2-3 quilòmetres en tots dos sentits a l'altura de Parets del Vallès. I ara, per la C-58, tenim 4 quilòmetres de retencions d'entrada al nus de la Trinitat, també 3 quilòmetres a Ripollet en sentit Terrassa. Pel que fa a la C-16, també amb 3 quilòmetres d'aturades per entrar als túnels de Vallvidrera i per les vies de la Pota Sud, són retencions habituals a la B23, amb retencions des de Molins fins a Esplugues. També hi ha trams de densitat i retencions a l'A2 des de Pallejà fins a Cornellà. I pel que fa a les rondes, també a retencions habituals en tots dos sentits, amb aturades sobretot en sentit Llobregat fins al Poble Nou a la B20 i també fins a Nou Barris a la Ronda de Dalt. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 5 minuts del punt de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dilluns. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip. S'ha de fer als CAPs i amb cita prèvia. Les persones de més de 70 anys se'ls posarà també una altra dosi de reforç de la vacuna de la Covid. L'objectiu és donar la màxima protecció ara que ve el fred i l'hivern. El Comitè d'Experts del Govern per la Covid-19 recomana a l'executiu extendre l'ús del passaport Covid a la restauració, espais culturals o gimnasos. La mesura permetria no tornar a aplicar restriccions en cas que comencessin a créixer els nous casos. Catalunya detecta almenys 5 positius per la nova variant del virus coneguda com a Delta Plus. PSOE i Podem es reunirà les pròximes hores per abordar les crisis internes que tenen obertes. D'una banda, per la tensió entre les vicepresidentes Díaz i Calviño, per la derogació de la reforma laboral, també per la retirada de l'escó al ja exmembre de Podem, Alberto Rodríguez. I els Mossos alerten d'una estafa a la gent gran per correu ordinari on els delinqüents suplanten la seguretat social. Amb l'excusa que han perdut les dades dels usuaris, els reclamen el DNI, el número de compte i còpia de quants diners han rebut durant l'últim mes. I el Barça perd amb el Madrid 1-2 al Camp Nou. El gol del Barça el va fer el Kun Agüero. En acabar el partit, alguns aficionats van escopir i colpejar el cotxe de Ronald Koeman mentre l'entrenador del Barça abandonava el Camp Nou.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el consulteu a la seva versió digital, valdrà la pena també aturar-vos en algunes informacions com aquestes. PSOE i Unides Podem tanquen un projecte de llei de l'habitatge en plena tempesta entre les dues formacions per la reforma laboral. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El passat divendres, en una reunió entre les dues forces, es va acordar l'esborrany de la nova normativa que recull totes les mesures que ja es van anunciar fa unes setmanes. La llei podria fer el primer pas en el Consell de Ministres de demà. Ho avancen Miguel Ángel Rodríguez i Juan Ruiz del periòdico.
I les comunitats autònomes a dia d'avui ja han prescindit de 21.000 sanitaris d'aquells que es van contractar de reforç durant la pandèmia.
Andalusia i Galícia ja han anunciat que no renovaran una part d'aquests contractes, mentre que Catalunya, Balears, Canàries i La Rioja volen consolidar aquestes places passi el que passi. Els sindicats alerten de la sobrecàrrega que patiran els treballadors que es quedin. Ho detalla Jessica Mouzo al País.
I l'Ajuntament de Barcelona vol que els menors de 16 anys puguin votar en les consultes ciutadanes.
El nou reglament de la participació ciutadana preveu que aquests joves votin si la decisió els afecta directament, com ara propostes relacionades en l'àmbit escolar o semblants. Ho explica Raül Montilla, a La Vanguardia.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip. Als majors de 70 anys se'ls punxarà també una tercera dosi de la vacuna de la Covid. A tot això, el Comitè Científic Assessor del Govern, pel que fa a la Covid, recomana a l'executiu que extengui l'ús del passaport de vacunació de més enllà de l'oci nocturn. La seva presidenta, Magda Campins, ho considera una opció molt vàlida si hi ha un increment de casos. Campins ho ha explicat en una entrevista al Canal 324.
Aquesta setmana i la setmana que ve seran una mica decisives a veure com van les coses. Si realment comencen a pujar més els casos i també comencem a veure algun increment d'ingressos hospitalaris, que és el que ens marca, sobretot, la importància de posar una altra vegada restriccions, doncs bueno, jo crec que sí que s'hauria de fer, no? I probablement una de les primeres coses que es farà és intentar ampliar aquesta utilització del certificat Covid amb altres àmbits, amb altres entorns, a part de l'oci nocturn, en el que sabem que hi ha més transmissibilitat.
I quins podrien ser aquests espais? Doncs els restaurants, els espais culturals o els gimnasos. Aquesta ampliació del passaport Covid respon a la preocupació per la variant Delta Plus i el previsible repunt de casos, ara que pràcticament no tenim restriccions. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Magda Campins ha justificat que la proposta és per salvaguardar el sistema sanitari d'un col·lapse i per evitar aplicar mesures més importants com tancaments o restriccions horàries, opcions que encara no estan damunt de la taula. La proposta arriba pel descobriment de la variant Delta Plus, molt més infecciosa que l'anterior, també detectada al Regne Unit i de la qual ja s'han registrat 5 casos a Catalunya.
PSOE i Unides Podem es reuniran les pròximes hores per abordar la crisi oberta per l'enfrontament entre les vicepresidentes Yolanda Díaz, de Podem, i Nadia Calviño, del PSOE, per la derogació de la reforma laboral. Els dos partits han de resoldre també l'enfrontament al Congrés per la decisió de la presidenta, la socialista Meritxell Batet, de retirar l'acta de diputat a Alberto Rodríguez, de Podem.
Pel que fa a la topada entre Díaz i Calviño, la vicepresidenta segona i ministra del Treball, Yolanda Díaz vol ser la negociadora principal, com ha fet fins ara, de com derogar la reforma laboral del Partit Popular. Ella mateixa ho ha expressat així.
A pesar de totes aquelles persones que estén donde estén, jamás han querido derogar y alterar el modelo de relaciones de la precariedad que ha impuesto la derecha unilateralmente en nuestro país.
En paral·lel, la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, també ha assegurat que la derogació es durà a terme, però que la farà el PSOE.
El debat entre els partits de govern s'ha obert després que Calviño reclamés que el seu Ministeri d'Assumptes Econòmics havia de començar a gestionar la negociació amb sindicats i patronal en detriment de Podem i que Pedro Sánchez li donés suport.
A tot això, Comissions Obreres també ha volgut dir la seva. Unai Sordo, reelegit secretari general del sindicat aquest cap de setmana, ha recordat que la reforma laboral ja està en una fase molt avançada de negociació i no volen renunciar al que ja estaría treballat.
Lo que no se puede decir en este país es que la reforma laboral está en una fase de negociación preliminar, porque eso no es perderle el respeto a no sé qué líos que dicen que tiene el gobierno, que no es directamente nuestra cuestión. Es perderle el respeto a la mesa de diálogo social. Nosotros llevamos hablando con este gobierno de reforma laboral desde el inicio de la legislatura.
A més, Sordo ha assegurat que hi ha tota la voluntat de negociar, però que amb UGT no descarten l'escenari de mobilització. Per evitar que les negociacions mantingudes fins ara quedin en paper mullat, com us avançàvem fa uns minuts, avui en parlarem amb Javier Pacheco, que és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya.
Pel que fa a l'altra crisi entre Podem i el PSOE, Alberto Rodríguez, ja exmembre d'Unides Podem, perquè aquest cap de setmana ha deixat la militància del partit, ha contractat Gonzalo Boye i Isabel Elbal per eventuals accions contra la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, a títol personal, qui li va retirar l'acte de diputat per ordres del Tribunal Suprem.
Rodríguez insisteix en la seva innocència i assegura que la batalla no ha acabat. Tot i que tanca el cicle en la política, portarà la suspensió de la seva acta a Estrasburg.
No s'han fet esperar, evidentment, les reaccions, ni per part socialista, ni des de l'entorn de Podem. Des del PSC, Miquel Iceta i Salvador Illa han tancat files amb Meritxell Batet i li han agraït la seva actitud, que han qualificat de serena davant la retirada de l'acte de diputat Alberto Rodríguez. Iceta i Illa ho han fet al Congrés Nacional del PSC.
Iceta considera que la presidenta del Congrés ha estalviat un enfrontament institucional i ella ha posat en valor que Batet defensés la separació de poders. Per altra banda, Jéssica Albiach ha acusat el poder judicial d'ingerència.
Estem veient que una vegada més el poder judicial doncs està atacant aquells que ell considera doncs que no formen part de la seva colla.
El líder dels comuns ha assegurat que el govern de coalició és fort i que seguirà amb tots els seus objectius.
El diumenge, amb el preu de la llum més car de la història, Pedro Sánchez ha anunciat una ajuda de 100 milions d'euros per fer front a l'augment de preu de l'energia. La mesura s'aprovarà aquest dimarts i beneficiarà 1.200.000 famílies, les que tenen menys recursos.
100 millones de euros adicionales para proteger a los hogares vulnerables en nuestro país ahora que empieza el invierno. En segundo lugar, para ayudar a las industrias y a las empresas a proteger su contrato ante el alza de los precios de la energía. Y en tercer lugar, para incorporar transparencia y, por tanto, control en la formación de los precios de la tarifa eléctrica.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Ja tens a la venda els bitllets a 7 euros per viatjar a Nablo de Renfe fins al juny del 2022. Des de Barcelona a Madrid en 2 hores i mitja, però també en parada a Figueres, Girona, Tarragona, Lleida, Saragossa o Guadalajara. 7 euros fins al 22 de juny i amb menys emissions. I a més, els nens viatgen per 5 euros. Alta velocitat per tots.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
És un quart de nou del matí. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya es tornen a llançar retrets arran dels pressupostos generals de l'Estat. Ara ho fan els mateixos Oriol Junqueras i Jordi Sánchez. Sobre el front comú amb Junts per Catalunya, Junqueras ha considerat que tindria molt poc sentit perquè Junts no participa a la taula de diàleg amb el govern espanyol.
El president d'Esquerra Republicana li ha tornat a demanar a Junts que designi els seus representants entre membres del govern. A tot això, Jordi Sánchez li ha contestat que aquestes paraules no ajuden a la unitat de l'independentisme i ha recordat a Junqueras que se'ls va vetar i li ha demanat que no enganyin a ningú, ni a ells mateixos.
Pel que fa pròpiament als pressupostos de l'Estat, Oriol Junqueras ja ha alertat al govern espanyol que la llei de l'audiovisual i el seu blindatge del català condicionarà el seu suport als comptes. Per cert, que sobre aquests pressupostos n'ha parlat aquest diumenge el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Ho ha fet en una entrevista a El País, on defensa que tots els suports al programa de govern són i han de ser ben rebuts, referint-se a Bildu. Marlaska també ha afegit que el govern espanyol compleix amb l'acostament dels presos d'ETA amb l'aplicació de la llei penitenciària amb tractaments individualitzats per cadascun d'ells. Això sí, el socialista ha remarcat que cal que desapareguin els homenatges públics a etarres en presó per mitigar el dolor de les víctimes i per això el govern està treballant per evitar-los.
I des de Junts per Catalunya, Jaume Giró ha anunciat que està treballant per tenir uns bons pressupostos per a Catalunya i que espera que aquests pressupostos generals de l'Estat es compleixin realment.
En aquests moments estem treballant per fer els millors pressupostos possibles i també per intentar que a Madrid es facin uns pressupostos que, a més de pressupostar, s'executin.
Jaume Giró també ha insistit en que els comptes espanyols han d'incloure fons extraordinaris pels efectes de la pandèmia.
El conseller ha parlat sobre l'economia catalana, que segons el conseller acabarà l'any amb taxes de creixement per damunt de la mitjana espanyola i europea i que en principi el 2022 ja anirà bé.
El Saló del Caravaning tanca les portes amb 60.000 visitants després de 9 dies molt intensos. El certamen ha acollit 130 expositors i més de 600 vehicles. Segons els organitzadors, aquesta acollida demostra el bon moment que viu el sector.
Les campers han estat dels vehicles que han despertat més interès, sobretot el públic jove. Per primera vegada, el Saló també ha acollit una àrea d'esports d'aventura molt ben rebuda, ja que molts aficionats del caravaning són també esportistes. La fira també ha comptat amb xerrades, presentacions i tallers per infants.
I Barcelona tanca una primera inversió de 12,5 milions d'euros per instal·lar plaques solars gratuïtes en teulades d'edificis industrials i terciaris, com serien Mercabarna o les cotxeres de TMB.
Aquesta primera actuació permetrà tenir una potència d'uns 17,6 megawatts, que és un 21% de l'objectiu total marcat pel programa. Amb l'energia que es generi, es podrà oferir energia a preus competitius a les petites i mitjanes empreses de la ciutat. En paral·lel, també hi ha reunions per expandir les plaques en centres sanitaris, esportius, culturals o universitaris, així com oficines i hotels.
I aquesta setmana està previst que s'obri el túnel de Glòries de sortida de la ciutat de Barcelona, és a dir, en sentit Besòs, però no serà fins al desembre que els cotxes tindran accés al túnel per entrar a la ciutat de Barcelona.
Els veïns estan contents pel fet que el tram de la Gran Via, que va des de la plaça de les Glòries fins a la Rambla del Poblenou, quedi neta de cotxes fins a final d'any. Però encara hi ha moltes de les promeses que es van fer el 2007 que encara no s'han complert. Ràdio Estel ha pogut parlar amb Jaume Badenes, membre de la Junta de Veïns de Poblenou. Badenes ha explicat que un dels reclams és la urbanització definitiva de la part superior del túnel.
El que tenia amb els veïns com a reclamació és que al moment que es posessin a funcionar els túnels, com que aquí ja no passaran cotxes, el que nosaltres demanàvem és que ens urbanitzés la superfície de la Gran Via alliberada, de manera que pogués estar aquest espai recuperat pels barris, perquè és una zona verda àmplia que donar molt de joc pels veïns que viuen davant, perquè puguin tenir una zona d'esbarjo i de passeig.
Els Mossos alerten d'una estafa a la gent gran per correu ordinari on els delinqüents suplanten la seguretat social.
A través de cartes, els delinqüents intenten obtenir dades personals, posant d'excusa l'increment de les pensions i al·legant que les dades dels ciutadans s'han perdut. Demanen una còpia del DNI, una foto de l'extracte bancari del compte del qual s'és titular i una estimació de la quantitat de diners rebuda l'últim mes.
I l'entitat ecologista Salvem Platja de Pals ha denunciat abocaments incontrolats de terra i runa en una zona inundable i sense llicència municipal.
L'associació ha carregat contra l'Ajuntament perquè no fa res, malgrat que porten advertint d'aquesta situació fa mesos. El consistori, però, defensa que ha aturat les obres, cosa que els veïns neguen.
I a Badalona, atenció, detinguda una dona per simular el seu propi segrest i demanar un rescat de 6.000 euros.
El marit de la dona va informar als Mossos que havia rebut diversos missatges a través del seu telèfon on la dona informava del segrest i les condicions per alliberar-la. Els agents van localitzar-la sana i estàlvia mentre jugava una partida del bingo. La van detenir per simulació de delicte i extorsió cap al denunciant.
S'estava gastant els diners que havia pagat la seva parella pel teòric rescat. I acabem aquest bloc amb aquesta informació. Aquest diumenge s'ha fet la Diada Castellera de Santa Úrsula a Valls, sense restriccions, però amb mascareta.
Les dues colles de la ciutat, la vella i la jove, hi han descarregat la tripleta de 8 amb el 3 de 8, 4 de 8 i el 2 de 7. Els bombers rescaten una persona accidentada mentre participava en una cursa a Montblanc. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també alguns dels articles d'opinió que hi ha als diaris d'avui. La T-Mobilitat havia de ser un projecte revolucionari com el sistema de tarifa únic de l'àrea metropolitana de Barcelona, però ha acabat sent un projecte llarg i que val una fortuna. Segons l'Ara, és un fiasco.
Com ja vam avançar, Ràdio Estel costa 37 milions d'euros més del previst. En total ho xifren en 95 milions i ningú se'n fa responsable ni del projecte ni del miler de dades dels usuaris que es van deixar al descobert. Ningú dona explicacions i tant Generalitat com Àrea Metropolitana de Barcelona com Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà com operadors públics del transport van culpant-se entre ells i ningú assumeix res. I ara replantejar-se el projecte és inviable pels nous costos i els nous endarreriments que suposaria. L'Ara reclama que algú assumeixi el càrrec i Barcelona i la seva àrea metropolitana han de modernitzar el sistema tarifari del transport públic perquè els usuaris no hagin de viatjar amb un cartronet, sinó amb una tecnologia digital recarregable. En conclusió, un projecte com la T-Mobilitat no es pot fer esperar més i ha de tirar endavant.
Badalona, la quarta ciutat del país, tindrà tres alcaldes en un mandat. Per al Punt Avui, el municipi mereix un bon govern.
Que Xavier García Albiol figuri als papers de Pandora ha fet que s'agreugi encara més la crisi institucional que pateix el municipi. Badalona viu una situació d'inestabilitat política que ja fa massa que s'allarga. 5 investidures en 6 anys, un caos. I tot i que les direccions nacionals avalen uns acords que serien difícils d'explicar en altres municipis, a Badalona són necessaris per sortir del pou i superar la vergonya que polítics de tots colors han fet passar als seus veïns.
Ningú n'està fora de perill. La crisi climàtica ens avisa i, com la Covid, afecta tothom.
Àlex Rodríguez, de La Vanguardia, apunta que les inundacions catastròfiques a l'Àsia i a l'Europa Occidental, els violents incendis arreu del món, la pujada de les temperatures i els grans desastres dels països en desenvolupament ens avisen i n'hem de prendre consciència. La CIA preveu que el 2040 hi hagi una catàstrofe mundial, pronostica fams i revoltes que faran caure governs per al seu moviment mundial que miri de resoldre problemes ambientals. Cada vegada hi ha més països que tenen l'objectiu d'aconseguir els desenvolupaments sostenibles que fixa l'ONU, però no n'hi ha prou en saber què s'ha de fer, s'ha d'actuar.
Són les 8 i 24 minuts, més coses d'aquest dilluns. Tercer detingut després de la denúncia d'un assassinat en un narcoassalt a les Borges.
Els Mossos segueixen buscant el cadàver. Aquest tercer detingut seria un altre dels responsables de la plantació de marihuana de la capital de les Garrigues.
I el nou hospital Josep Trueta de Girona s'acabarà d'aquí 8 o 10 anys i costarà 400 milions d'euros.
En total ocuparà una superfície d'uns 100.000 metres quadrats i a part del nou centre hospitalari inclourà els equipaments de les facultats de Medicina i Infermeria i un centre d'innovació. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va presentar ahir un primer plan amb la distribució dels edificis.
I el castell d'en Festa, el Solsonès, cobra vida després d'estar en ruïnes durant dècades.
La Mer Benaixa i la seva família van apostar per restaurar l'històric edifici ara fa uns anys i des del setembre torna a estar obert al públic. El castell d'en Festa és un dels elements patrimonials més importants de Molsosa i va ser declarat bé cultural d'interès nacional l'any 1949. Després de passar en mans de les famílies més potents del territori, va caure en desús i es van enfondrar algunes de les seves parts, posant tota l'estructura en risc. Ara, però, la família Benaixa ha apostat per retornar-li la vida.
I ens fixem també en el que passa a Andorra. Allà no caldrà el certificat Covid per esquiar-hi aquest hivern.
El que succeeixi a la restauració serà homogeni a tot el país, per tant, els establiments de pistes poden acabar tenint la potestat de demanar-ho. La mascareta es planteja obligatòria només en els espais interiors, inclosos els telecabines. En canvi, al telecadira i a la cua del remuntador serà només recomanada. Són mesures molt similars a les que planteja França, que mentre la situació sanitària no empitjori, tampoc demanarà el certificat Covid.
I la Fira d'Andorra la Vella tanca la 42a edició amb 70.000 visitants, complint totes les expectatives que s'havia marcat al Comú d'Andorra.
La cònsol major de la parròquia d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, celebra que la trobada hagi estat la porta a la normalitat i en fa una valoració molt positiva.
I el Ministeri de Salut d'Andorra està acabant d'ultimar la llei de recerca biomèdica que permetrà a la farmacèutica Grifols desenvolupar la seva activitat sota un marc homologable amb qualsevol llei europea.
La nova llei tindrà els mateixos límits en matèria de drets humans i biomedicina que el conveni europeu, amb la finalitat de donar una base legal a les investigacions que es facin en aquesta matèria i evitant així hipotètics abusos.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Obrim els esports amb el resultat del clàssic. El Barça perd el primer partit contra el Madrid aquesta temporada. Victòria dels blancs al Camp Nou per 1-2. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Així és, els dos equips van protagonitzar un partit gris molt lluny del que havia sigut aquest enfrontament fa unes temporades. El primer gol ha arribat de mans de l'Ava, la mitja hora de joc que ha deixat el marcador 0-1. Fins a la mitja part, a la represa, els dos conjunts han jugat amb la mateixa poca intensitat i la resta de gols han arribat fins al temps de descompte. Lucas Vázquez posava el 0-2 al minut 3 de l'afegit i el Kun Agüero, 4 minuts després, s'estrenava com a golejador blaugrana, signant l'1-2 definitiu, que només servia per maquillar el resultat. Tot i el mal partit que va fer el Barça, l'entrenador Ronald Koeman s'ha mostrat optimista de cara al futur.
En el partido de hoy hemos demostrado ser y no inferior a Madrid, pero en vez de 1-0 es 0-1, entonces esto marca mucho el partido. Entonces, pero hemos demostrado y yo creo que poco a poco mejoramos y estamos más cerca de ganar un partido grande.
Això deia Koeman, que per cert ha estat escridassat per un grup reduït d'aficionats culers quan l'entrenador sortia amb el seu cotxe de l'estadi. El proper partit als Blaugranes és aquest dimecres al Camp del Rayo.
Tot això el cap de setmana que l'assemblea de socis del Barça ha tirat endavant el finançament pel que es coneix com Espai Barça.
Doble victòria de Joan Laporta. D'una banda, ha aconseguit desencallar el finançament de 1.500 milions d'euros per al futur Espai Barça, i de l'altra, els socis li han aprovat la suspensió temporal de l'article 67 dels Estatuts, de manera que si la seva junta acumula 2 anys consecutius de pèrdues, no haurà de dimitir.
I en bàsquet, el Barça ja és líder en solitari de la Lliga Endesa.
Els Blaugranes han guanyat 73-75 a la pista de l'Unicaja gràcies al bon joc defensiu i es col·loquen ara mateix primers després de la derrota del Real Madrid a casa davant el Gran Canària. El Barça certifica d'aquesta manera el seu millor inici de temporada amb un ple de victòries tant a l'Eurolliga com a la CB. Pel que fa a la resta de catalans, la penya guanya per poc al Lenovo Tenerife per 72-79 i derrota del Baxi Manresa 90-82 contra el Fuenlabrada.
Fabio Quartararo ha guanyat el seu primer títol mundial de MotoGP.
La caiguda de Bagnaia quan faltaven 5 voltes pel final han posat en safata el títol per al pilot francès. La cursa de Misano, però, se l'han portat per Márquez, que acaba el campionat amb molt bones sensacions de cara a la propera temporada. Pol Espargaró ha estat segon i Bastianini ha tancat el podi. Quartararo ha entrat quart, tot i sortir 15è, i el pilot de Yamaha es corona campió per primera vegada en la seva carrera.
I aquesta nit s'ha disputat també el Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 i ha guanyat Max Verstappen.
El belga s'ha imposat a Lewis Hamilton, que ha acabat segon en una cursa marcada per l'estratègia dels equips. En tercera posició ha entrat Checo Pérez. Pel que fa als espanyols, Carlos Sainz ha estat setè i Fernando Alonso no ha pogut acabar la cursa per un problema en l'aleró del seu cotxe. La d'aquesta nit és la 8a victòria de Max Verstappen en aquest Mundial i ara mateix té un avantatge sobre el seu rival de 12 punts.
dilluns. Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I com sempre, música per arribar al punt de 8:45. Tal dia com avui de fa 77 anys, el 25 d'octubre del 1944, va néixer John Anderson, que seria cantant i fundador del grup simfònic Yes. Això és I've Seen All Good People. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast. She hasn't got...
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dilluns, és 25 d'octubre, el dia que farem tertúlia amb Xavi Barrena, amb Sergi de Maia i amb Roger Pi de Cabanyes. Serà a tocar de les 9 del matí per analitzar el que ens porta aquest dia. Avui que parlarem de com estem pel que fa a la pandèmia, les dades que tenim, què ens estan indicant. Hem de patir gaire, per exemple, per aquesta nova variant del virus detectada al Regne Unit. Per què allà, per cert? Per què una altra vegada al Regne Unit? Buscarem respostes de la mà de Salvador Massip, que és metge i investigador a la Universitat Britànica de Leicester. I d'aquí a uns 4 minuts encara no serà amb nosaltres el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. En plena crisi de govern, a l'executiu espanyol per la derogació de la reforma laboral del PP, què n'ha de dir Javier Pacheco? L'escoltarem d'aquí a no res. Al matí, a Ràdio Estel. Abans, avui és dilluns, i aquests són els titulars més importants del dia. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip. S'ha de fer als CAPs i amb cita prèvia. A les persones de més de 70 anys se'ls posarà també una altra dosi de reforç de la vacuna de la Covid. L'objectiu és donar la màxima protecció ara que ve el fred i l'hivern. I el Comitè d'Experts del Govern per la Covid-19 recomana a l'executiu d'extendre l'ús del passaport Covid a la restauració, als espais culturals o als gimnasos. La mesura permetria no tornar a aplicar restriccions si comencessin a créixer els casos. Catalunya ha detectat almenys 5 casos de la nova variant del virus coneguda com a Delta Plus. PSOE i Podem es reuniran les pròximes hores per abordar les crisis internes que tenen obertes, d'una banda, per la tensió entre les vicepresidentes Díaz i Calviño per la derogació de la reforma laboral, també per la retirada de l'escó al ja exmembre de Podem, Alberto Rodríguez. I els Mossos alerten d'una estafa a la gent gran per correu ordinari on els delinqüents suplanten la seguretat social. Amb l'excusa que han perdut les dades dels usuaris, els reclamen el DNI, el número de compte i còpia de quants diners han rebut durant l'últim mes. I el Barça perd amb el Madrid 1-2 al Camp Nou. El gol del Barça el va fer el Kun Agüero. En acabar el partit, alguns aficionats van escopir i colpejar el cotxe de Ronald Koeman mentre l'entrenador del Barça abandonava el Camp Nou. I tancarem els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, amb la previsió meteorològica, amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Ambient fred aquest matí arreu de Catalunya. Unes temperatures que a poc s'han d'anar recuperant. Cap a migdia assolirem valors d'entre 15 i 20 graus puntualment per damunt d'aquest valor a punts de les comarques de l'interior i també alguns punts de les Terres de l'Ebre, però ara mateix l'ambient és fred, un ambient de molt avançada tardor, temperatures de menys de 5 graus a molts punts de les comarques de l'interior i també del Pirineu. Una jornada que es lleva amb boires, boirines a les comarques de l'interior, del prelitoral, que a poc han d'anar desapareixent. Quedaran restes de núvols, seran núvols poc importants que afectaran punts de les comarques de Barcelona, de Girona i a la resta, com dèiem, lluirà el sol. I de cara als propers dies, la situació serà molt semblant a la d'avui. Matins freds, dies més suaus, amb sol, amb boires i amb alguns núvols poc importants.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps. Tornem cap al RAC per saber com està la situació a les carreteres catalanes. Armand Maravatlla, bon dia.
bon dia. Doncs segueix el matí de retencions habituals a la corona de Barcelona. Comencem per l'AP7, ara amb 4 quilòmetres de retencions en tots dos sentits de l'altura de Barberà del Vallès. També al tram de Montmeló trobem 5 quilòmetres de retencions en sentit sud a l'autopista, i per anar cap allà també la C60, que porta 4 quilòmetres de retencions. També la C17, carregada entre Parets del Vallès i Granollers en tots dos sentits de la marxa, o per la C58. Ara hi ha 4 quilòmetres de retencions a Sant Quirze en sentit Barcelona, també 4 més a Montcada, i també molt carregada la C58 de sortida de Barcelona des del mateix nus fins a l'altura de Ripollet. També retencions encara queden per la Pota Sud, a la B23 des de Molins fins a Esplugues, també la A2 entre Pallejà i Cornellà, i pel que fa a les rondes, encara amb força congestió en tots dos sentits de la marxa, amb aturades en totes dues rondes en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Passen 5 minuts del punt de 8:45 del matí. Mirem també què publica avui la premsa digital. Detingut el narcotraficant més perillós de Colòmbia, Dairo Antonio Úsuga, conegut com Otoniel.
El president del país, Iván Duque, celebra la captura d'Otoniel i ho compara amb la caiguda de Pablo Escobar en una operació conjunta entre l'exèrcit de Colòmbia, la policia i les forces aèries del país. Han aconseguit atrapar el líder de l'anomenat Clan del Golfo a la regió d'Urabà. A Otoniel, de 50 anys, li pesen a sobre diverses ordres d'extradició dels Estats Units, de la Interpol i més de 120 ordres de captura des de Colòmbia.
I mig miler de neonazis alemanys armats amb bats de beisbol i matxets, detinguts per voler atacar migrants a la frontera amb Polònia.
La policia alemanya continua patrullant la zona fronterera entre els dos països per evitar noves situacions similars. Segons informa Der Spiegel, tots són membres del grup ultradatà Der Dreibeck.
I una curiositat, Lego obre aquest divendres una botiga ben singular a Barcelona.
La marca de joguines vol que el visitant conegui l'arquitectura barcelonina a través de les seves peces.
Gràcies, Olma. 8:36, 2 minuts de pausa breus, molt breus per la publicitat, i Javier Pacheco al matí a Radio Estel.
Radio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Radio Estel. Busca Radio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Radio Estel per Android la trobaràs com a Radio Estel Oficial. Que no se't passi.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
dues vicepresidentes del govern espanyol, Yolanda Díaz, de Podem, i Nadia Calviño, del PSOE, estan enfrontades i han obert una nova crisi interna en l'executiu espanyol. El debat de fons és si l'última reforma laboral del PP s'ha de derogar, com defensa Díaz, i de fet defensava Pedro Sánchez en campanya electoral, no fa tant de temps, o si s'ha de retocar, reformar, com vol Calviño, amb l'argument que Europa no aprovaria canvis que treguin flexibilitat al mercat laboral. La qüestió és que govern, sindicats i patronal fa mesos que negociaven aquesta reforma amb Díaz, i els sindicats ja han advertit al govern que ho es concreta aquesta derogació abans de finals d'any o pot haver-hi mobilitzacions. Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Senyor Pacheco, molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com
gràcies esteu? Per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. A partir del que ha passat des d'aquest divendres, vostès com llegeixen o com entenen aquest enfrontament intern dins del govern? De què s'ha de fer amb la reforma laboral?
Ho entenem amb preocupació, no? Amb preocupació perquè penso que una batalla d'elit interna, no?, en el que són els equilibris de poder dintre d'una coalició, amb el desenvolupament d'una legislatura, no?, com és el cas, no?, per la manca de, probablement, de tradició que tenim amb la nostra democràcia de treballar amb governs de coalició, doncs que es tradueixen en una batalla, no?, per un element fonamental que afecta al món de l'economia i sobretot als treballadors i les treballadores. No? No penso que sigui el moment ara d'intentar establir mecanismes de control a les taules de negociació per la via de la fiscalització dels processos, no?, com poden pretendre una part del govern amb la proposta de fer una taula amb 5 ministeris, que seria impossible, gairebé inviable, aclarir-se, no?, entre patronals, sindicats i 5 ministeris a la vegada, no?, sense tenir la coordinació prèvia en aquests espais de govern i traslladar-lo a no derogar la reforma laboral que s'està demostrant que està empobrint a una part important de la classe treballadora d'aquest país. No, no és una situació d'un capritxo sindical, és que aquí hi ha gent que no arriba a fin de mes i que està sota la pobresa malgrat que tenen treball. Això és fruit d'aquesta reforma laboral que ha precaritzat de manera molt cronificada el món del treball, i això no és una... No pot ser una peça que s'acobri les crisis internes d'un govern. I, per tant, si aquí s'entretenen en s'amesimismen en si mateixos, evidentment els sindicats acabarem als carrers.
Vostès estan disposats a mobilitzar una altra vegada la ciutadania per fer efectiva aquesta derogació?
Hem començat a moure ja el pati intern del sindicat i hem començat també a trobar algunes converses amb entitats socials que comparteixen reivindicacions amb nosaltres. Perquè el que no és normal que en aquest país estiguem en una situació de recuperació de l'economia a la sortida d'una crisi, la més greu que hem patit, no? Jo crec que la nostra història amb aquesta pandèmia, i que la gent se quedi enrere, i que això està passant, no?, amb els preus de la llum, amb la inaccessibilitat a l'accés de l'habitatge i al lloguer, amb la precarietat laboral, amb increment de la pobresa. Això són elements d'una societat que, evidentment, està malalta, fruit d'aquestes reformes estructurals que es van prendre a l'anterior crisi, que no han pogut sortir encara després d'anys de creixement i que ara arriba una pandèmia i l'acaba, no, de rematar amb una situació molt greu. I, per tant, hem de començar a moure el pati si no tenim una capacitat decisiva dels governs de canviar l'orientació de les polítiques. Estem molt contents de com s'ha protegit la gent a la pandèmia amb un canvi radical de les polítiques públiques, no?, a diferència del que va ser la crisi del 2008. Però ara hem d'acabar de completar aquest canvi de tendència de les polítiques amb les reformes estructurals que acabin amb aquesta desigualtat que sembla que després de més d'una dècada vol cronificar-se, no podem permetre.
Vostè, quan escolta parlar a la vicepresidenta Díaz, sentirà que diu que la reforma laboral, en relació a l'última reforma laboral del Partit Popular, s'ha de derogar. Quan parla a Nadia Calviño, diu que s'ha de reformar. Per vostè el matís aquest és important?
Per nosaltres el concret és lo important. I el que hem de dir-li a la ciutadania, què significa una cosa i l'altra. No? Nosaltres el que tenim és un trencament de l'equilibri de la negociació col·lectiva, perquè un conveni no pot mantenir les condicions de treball de la gent, perquè pot decaure si un empresari vol fer que acabi la seva vigència. Això és el terminologia, aquest palabra de l'ultraactivitat. No pot ser que un conveni acabi canviant les condicions de treball que s'han pactat en relació a que un empresari vulgui plantejar unes expectatives i tant se vol demostrar-les de que podrà perdre calés amb el futur i treure el salari, una part del salari dels treballadors i les treballadores de manera arbitrària. No pot ser que la gent sigui acomiadada de manera més barata que abans, no? Amb 33 dies d'indemnització, si no demostren una procedència, és a dir, si no tenen dret a acomiadar-los, els hi fan fora en 33 dies només, amb una arbitrarietat també que té la mateixa lògica que canviar les condicions de treball, que és, si jo penso que puc perdre diner, faig fora la gent i canvio per una altra, que ha estat la major precarització dels salaris que s'ha produït en aquesta dècada. Canviar treballadors amb unes condicions per uns altres que han entrat en condicions molt pitjors per aquests convenis que s'han plantejat ara, no? O convenis d'empresa que mantenen condicions d'externalització com treballadores dels hotels que netegen les habitacions, cobren a 3 euros l'hora, quan s'estan cobrant, doncs això, 170, 80 euros l'habitació a les persones que la paguem, no? Són elements de condicions concretes que s'han de canviar. I aquesta és la situació quan parlem de la derogació de la reforma laboral. És revertir aquells efectes que va plantejar aquella modificació dels Estatuts dels Treballadors, doncs, que van condicionar, evidentment, a la baixa aquestes condicions de vida de la gent.
Vostè
es tracta de parlar d'això, no? De reformes i de derogacions i de reformes, que jo penso que són les paraules i les lògiques de la política que volen enredar-nos per no acabar d'entrar amb el moll de l'os de les coses.
Vostè, no? Què li diria a la ministra Calviño quan assegura que no es poden derogar o tocar determinades qüestions de la reforma laboral perquè Europa no ho aprovaria, perquè significaria treure-li flexibilitat al mercat laboral d'Espanya?
Doncs que li diria que Sabatera les seves sabates. La ministra Lídia Calviño, segur, estic convençut que entén molt d'economia, però poc de les condicions de les relacions laborals al nostre país, perquè vol plantejar-se algunes coses que s'estan articulant en el marc d'alguns països de la Unió Europea que tenen unes relacions laborals radicalment diferents i un model d'empresa radicalment diferent al que tenim en el nostre país. Per tant, no puc traduir les seves polítiques macroeconòmiques a les condicions de detall que tenen el govern de les relacions laborals en el nostre país i que, per tant, Sabatera les seves sabates, que no entri a inmiscuir-se amb el que tenim molt avançat des de fa molt de temps. Ja amb l'anterior govern del Partit Socialista, la ministra Magdalena Valerio, ja hi havia un acord per començar a derogar una part de la reforma laboral canviant aquesta lògica que plantejava jo abans de les condicions de treball als convenis col·lectius. Ara tenim molt avançada també aquesta tasca, tenim menys avançada, però també molt tractada, el que són els models de contractació en el nostre país, la gent que hi saben com funcionen les relacions laborals en el nostre país.
Vostè?
Són la gent que està vinculada al treball.
Com pot ser que s'hagi dit, ja que vostès estan en aquesta taula, perquè fa mesos que estan negociant els sindicats, esteu asseguts amb la patronal i amb el Ministeri de Treball, Yolanda Díaz, des de fa molts mesos, amb la pandèmia pràcticament hi havia un acord, és veritat que la pandèmia ho va acabar endarrerint, no? A partir d'aquella aquesta feina prèvia que explicava vostè ara que hi havia fet l'anterior ministre de Treball socialista, el que estaven parlant no difereix gaire, fins i tot del que el mateix Pedro Sánchez havia explicat en campanya electoral, el que és el que volia fer respecte a com canviar els...
No, l'hem acordat a la coalició de govern, que està acordada en un paper.
Clar, aleshores, per què hem arribat ara a aquest punt? Per què de cop i volta, divendres o dijous, sabem que hi ha aquest canvi substancial i que es vol passar la negociació, que passi també en mans d'altres ministeris? Què ha passat per aquí al mig?
Bueno, suposo que les enquestes estan dient algunes de les condicions del que està passant, no? Els nervis que es van plantejant d'una dreta que comença a créixer amb la intenció de vot, no? I que podria aspirar fins i tot a un canvi de cicle polític del Partit Popular, de la mà del Vox, no? D'un canvi també de tendència de quina és la percepció de la ciutadania, dels lideratges polítics, on la ministra vicepresidenta, ministra de Treball, doncs sembla que va guanyant, no? Terreny, no? I li fica un cap en aquesta carrera, no?, el president del govern, i que aquestes coses, aquestes tensions, vulguin reequilibrar-se sobre la via d'intentar embridar les polítiques que se van desenvolupant i que no segueixin alguns èxits que puguin canviar la lògica d'aquesta intenció de vot de la ciutadania, no? Jo penso que hi ha molt d'això, que la política, malauradament, està sempre mirant les enquestes i no mirant les condicions i necessitats de la gent. Ja està prou, no?, de disputar el relat que tant de moda s'ha posat aquí ara amb els termes polítics contemporanis, no?, que hem de disputar el relat. No? La gent el que necessita són mesures concretes que els afecti a les seves condicions de vida. I avui el que li afecta a la majoria de treballadors i treballadores és la precarietat, és els baixos salaris, són els contractes temporals, la rotació de la contractació. Això és el que li afecta a bona part de la ciutadania, l'accés a l'habitatge, els preus de la llum, que comencin a prendre mesures concretes i deixin de disputar el relat que les eleccions ja vindran i les campanyes electorals ja vindran el dia que tot.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat també el 12è Congrés congrés nacional a nivell de tot l'estat de Comissions Obreres, on ahir Sordo ha estat reescollit. El senyor Sordo parlava també d'aquesta situació aquestes darreres hores i feia referència a aquestes mobilitzacions que vostè també anunciava si no hi ha un acord. Estem parlant, com deia Sordo, de sortir al carrer, com aquell que diu, ja a finals d'aquest any o primers d'any, si no s'ha concretat aquesta reforma?
Jo confio que comencem a sortir al carrer abans de que finalitzi l'any si no som capaços de canviar aquestes polítiques. I, per tant, la ciutadania ha una resposta contundent a aquesta situació. No podem esperar. Portem ja una part, uns quants mesos, no?, d'una recuperació, d'una certa normalitat de sortida de la pandèmia per desenvolupar el creixement econòmic i tenim la necessitat de reequilibrar la cruesa, no?, de l'afectació d'aquesta crisi que ha impactat unes col·lectius de manera molt, molt greu i que ha incrementat la vulnerabilitat social. I, per tant, hem de donar-li respostes a tota aquesta gent. No podem esperar. La gent que no té per viure i que no arriba a final de mes no pot esperar que se posi d'acord la política. Per tant, els carrers han de donar una resposta contundent.
En relació amb aquestes persones que ho estan passant malament, que no arriben a final de mes, són cada vegada més les famílies que veuen com s'està encarint el seu ritme de vida. Tots ho notem, amb aquest famós IPC que veiem que està anant a l'alça. I la qüestió del preu de la llum està tenint també incidència directa en algunes empreses. A Catalunya no, com a mínim que en tinguem coneixement públic, no. No sé si vostè en té alguna informació diferent, però sí que hem vist, per exemple, no, el País Basc, algunes empreses que, a partir del que està passant en el preu de la llum i la falta de matèries primeres, doncs estan començant a anunciar que hi haurà jornades a les quals no s'anirà a treballar, tancaments, etc. Els amoïna als sindicats l'efecte que pot tenir en el mercat laboral sortint de la pandèmia el que pot passar en el món industrial i econòmic a partir de l'augment del preu de la llum?
El primer que ens amoïna és la pèrdua de poder adquisitiu de la gent treballadora, que quan va fer front a la factura de la llum, doncs, evidentment, amb els salaris baixos que tenen una part important de la ciutadania, doncs, l'impacta de manera molt greu el que és el seu poder adquisitiu. I el que estem aconseguint aquests darrers anys d'increments dels convenis col·lectius està portant les companyies elèctriques amb el preu de la llum, no? Per tant, clar que s'amoïna. I s'amoïna l'afectació que tenen a les empreses, i a Catalunya hi ha també que utilitzen, són electrointensives i, per tant, utilitzen molts recursos energètics per poder fer funcionar les seves empreses, com són el cas de Celsa, no?, que és una feria que està allà al Baix Llobregat, o la Farga la Cambra, que està allà a la Catalunya Central, que són empreses que probablement tindran efectes si segueixen descontrolats i desbocats aquest preu de la llum, no? I veiem que el govern ha intentat prendre alguna mesura, no?, que de caràcter intermig, una mica tèbia, però en bona direcció, però clar, no pot ser ni tan sol pensada en caràcter temporal, no? No podem pensar que una vegada que comenci a baixar el preu del petroli deixem les mateixes estructures de tarifació elèctrica en el nostre país, dels oligopolis, de les companyies elèctriques, perquè quan torni a la normalitat tornin a forrar-se una altra vegada, no? És indecent que aquesta situació la paguem nosaltres amb el nostre esforç, sobretot a gent comú, no? I per tant hem d'intentar canviar de manera més estructural aquesta situació del mercat energètic, perquè no podem seguir alimentant els oligopolis que estan, doncs, posant el peu al coll, no?, a milers i milers de famílies i també a un munt d'empreses que poden posar en risc bastant llocs de treball.
Entén el pols de les elèctriques amb el govern espanyol per l'eliminació d'aquests beneficis caiguts del cel?
Des de la indecència, sí. Des de la indecència sí que entenc el pols. Si seguim volent tenir una empresa que segueix repartint els dividends com s'està repartint els darrers anys amb el preu de l'electricitat i amb el govern, no?, pràcticament oligopolístic d'aquesta electricitat, entenc que faci un pols a un govern que vol intentar començar a canviar la regulació, no?, i sobretot intervenir en un mercat que presta un servei essencial. No ho dubtem, eh? Tenir llum a la gent és un servei essencial. Fins i tot a les convocatòries de vaga, quan fem vagues generals, els sectors elèctrics estan condicionats amb els serveis mínims, amb més serveis mínims, perquè són uns sectors essencials. No poden ser sectors essencials per a consideració de la interpretació de la nostra Constitució, però no per a la interpretació del mercat, i que deixem que aquest sector sigui un cultiu, no?, de riquesa per uns pocs, no?, a costa de portar a la pobresa i la vulnerabilitat. Quantes llars en aquest hivern es quedaran, si seguim amb aquest preu de la llum, sense poder encendre cap tipus de calefacció o de escalfament de les seves llars, no? Ja vam veure en alguns anys anteriors quines han estat les conseqüències, fins i tot amb gent que podia perdre la vida trobant solucions, no?, del segle XIX per intentar escalfar-se una mica, no? Jo penso que aquesta situació, per això que deia, des de la indecència, entenc que es faci un pols, però només des d'aquesta vessant.
Estem entrevistant a Javier Pacheco, que és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Suposo que va escoltar ahir, el cap de setmana, Magda Campins, que, com a presidenta del Comitè de Científics Experts que assessora el govern, plantejava al govern la necessitat d'extendre l'ús del passaport Covid en d'altres sectors. Fins ara es fa servir només per accedir a l'oci nocturn, i Magda Campins plantejava la possibilitat d'utilitzar-lo també en espectacles culturals, per anar al gimnàs o bé per la restauració. Avui el Mundo, no sé si ho ha vist, publica una enquesta segons la qual el 62% dels espanyols estaria a favor que fos obligatori l'ús del passaport Covid per anar a treballar. Sap que és una proposta que aquí a Catalunya Foment va posar damunt de la taula fa unes setmanes. Crec que uns dies abans també ho havia plantejat el president de la COE, com a mínim de debatre-ho. Vostè creu que tindria sentit?
No té sentit i intento aclarir-me. No? Primer perquè, evidentment, topa amb els drets fonamentals. No? Jo penso que amb la situació actual no podem, evidentment, lligar les capacitats de llibertats individuals, no? En el sentit de que avui per avui, l'alarma sanitària no té uns indicadors que justifiquin aquesta mesura. No estem en condicions de tornar a prendre mesures excepcionals com estat d'alarma, no? O estat d'excepcions que ens invita a fer el Tribunal Constitucional perquè els indicadors estiguin plantejant que estem davant ara d'una condició d'alarma sanitària. Aquesta, primera. I segona, en el món del treball, el que és estat als centres de treball, no s'ha produït un focus de contagi vers el conjunt de l'any i mig de pandèmia. És a dir, ha estat probablement un dels espais més controlats i més segurs, fruit de les mesures de prevenció de riscos laborals que s'apliquen en la majoria o pràcticament la totalitat de les empreses, sobretot vinculades a l'espai sanitari. I si mirem les dades estadístiques de com s'han produït els indicadors, la socialització fora del centre de treball ha tingut el major impacte, no?, de contagis que s'ha produït a la pandèmia. I la tercera qüestió, és a dir, aquest país no té, com altres països del món, un problema de sensibilització amb el procés de vacunació. El percentatge de persones vacunades és molt, molt alt, dels més alts del món, i, per tant, no tenim un problema en aquest sentit per estar immunitzant de manera grupal el conjunt de la ciutadania. Penso que és matar mosques a cañonazos, no? El plantejar aquestes coses, i molt menys el que va plantejar, no? En aquest cas, la patronal Pimec al seu dia, no? Penso que després ha anat corregint i modulant la seva posició, de plantejar que aquella persona que no tingui la vacuna, fins i tot sancionar-la, no? Jo penso ja és... ara s'ha d'anar una mica, no?
Jo li plantejava perquè aquests dies sap que s'està començant a parlar molt d'aquesta nova variant, la Delta Plus, que sembla que seria un 20% més contagiosa que no pas la variant Delta, la britànica original, que aquí a Catalunya ja se n'han detectat 5 casos i que ara mateix estem pràcticament sense restriccions, més enllà de l'ús de la mascareta, i que fins i tot el president de la Generalitat, quan anunciava que s'aixecaven pràcticament les restriccions que ens quedàvem, no? Literalment deia, és el moment de recuperar la presencialitat al 100%. No? És a dir, que hi ha moltes empreses a les quals doncs, segurament ara mateix hi torna a estar treballant molta gent. Si els casos augmentessin, vostè creu que és millor el teletreball o les restriccions per torns que hi havia, per exemple, fins ara, que no pas utilitzar una mesura com aquesta? O, per exemple, m'imagino jo, i si la proposta fos passaport Covid o que les empreses paguessin els testos als treballadors, seria una manera, diguem-ne, de facilitar la feina?
El passaport Covid no està lliure, no, de contagi. Jo penso que la capacitat de prendre mesures de control quan els indicadors comencen a augmentar, en clau sobretot de la prevenció amb el marc dels contactes amb les persones, que és el que hem de preservar quan tenim els indicadors de contagi en una situació alta, que penso que són molt més eficaç que no tenir un passaport Covid. El passaport Covid el que te diu és que estàs vacunat. I aquest país ja sabem quines són les estadístiques de vacunació que hi tenim, no? És a dir, tenim les vacunes per sobre del 70%, no? de la gent, tenint en compte que no volem vacunar a la gent més jove, més petita, no? Per tant, són unes dades molt importants de vacunació. El passaport Covid certifica aquesta situació, però que tenim certificada el nostre sistema de salut de manera general. I no te garanteix que una persona que estigui vacunada no pugui contagiar-se tampoc. Per tant, no és una mesura suficientment viable per garantir que no es produeix un increment de contagis. El que hem de garantir és que reduïm els contactes comença a incrementar-se el contagi, hem d'intentar preservar que no se saturin els hospitals, no? I el sistema sanitari. Per tant, hem de reduir els contactes i per això, pues sí, serveix el teletreball, serveix les mesures d'adaptació i flexibilitat amb els horaris d'entrada i de sortida dels treballadors i les treballadores, hem de garantir la distància interpersonal, hem de garantir que la gent porta la mascareta. Són mesures que realment s'han mostrat eficaces a l'hora de poder combatre la pandèmia abans de poder tenir capacitat de vacunació important. Ara la tenim i hem de seguir confiant que aquesta vacunació doncs, redueix la capacitat no, d'extensió del virus.
Abans d'acabar aquesta entrevista no volia deixar passar l'ocasió de fer-li una pregunta en relació al futur de les plantes de Nissan a Catalunya. Es va dir que la gran aposta en principi qui hauria de tirar endavant era Great Wall Motor. Hi ha alguna novetat en relació a aquesta elecció, conforme ja estigui totalment confirmat, sigui oficial i la gent pugui tenir la tranquil·litat als treballadors, que aquest serà el seu futur professional?
Ja m'agradaria donar-te aquesta primícia, però encara no.
Perquè fa ja pràcticament un mes, no?, que es va dir que semblava que aquesta és l'opció triada, no?, o la que s'havia de...
S'estan tenint reunions molt intenses, no?, en les... tres empreses que s'han començat a treballar, no? Recordem que s'ha començat a treballar amb Great Wall Motor, però sí, també amb Silence i també amb una part